Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà demà a les 11 del matí la beatificació de Joan Roig Digel, un jove català de mare anglesa que va donar exemple de seguiment de Jesucrist i fidelitat fins al final del seu temps. Amb només 19 anys, va dir com a última paraula a la seva mare: «Déu és amb mi», des de la preocupació quan el van capturar i després des de la disponibilitat a donar la vida sense renunciar a la seva fe. El bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Vedell, ens ha dit que l'exemple d'aquest jove no és només una memòria del passat, sinó que és actualitat per al dia d'avui.
El que poden aprendre els nois i noies d'avui de Joan Roig és molt, perquè, és a dir, a mi me sembla que és molt interessant descobrir-lo i conèixer-lo. Per això tenim elaborat unes catequesis, hi ha una biografia publicada o distintes biografies. Crec que l'interessant és conèixer-lo perquè té certament té una actualitat tremenda. És a dir, és un jove normal, és un jove que viu un moment molt complex dins la seva vida, una situació molt convulsa, fixa't la que estan vivint en aquests moments, i ell és una persona normal, que té molta simpatia, que té facilitat de relacionar la gent, és passional, fins i tot té alguns moments és molt primari, però és molt amic del Senyor. I sobretot això ho viu especialment adorant i estimant l'Eucaristia.
El bisbe Toni Vedell també ens recorda que Joan Roig és un exemple per a la joventut, però també per a tota l'Església i la seva aportació social en aquests moments.
Se preocupa moltíssim dels més febles, dels més necessitats, també dels treballadors. I és educador, és apòstol entre els joves, no? Especialment a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Per això a mi em sembla que té moltes qualitats i moltes característiques per un jove d'avui. I és un home molt eclesial, es deixa acompanyar per l'Església, sempre tindrà un acompanyant espiritual. Per tant, jo convidaria a tots els cristians i cristianes, especialment els joves, que descobrissin Joan Roig, perquè sens dubte és un model de vida cristiana dins una normalitat d'un jove, però que certament viu un amor i una intimitat molt gran amb el Senyor.
El més impactant, segons el bisbe Toni Vedell, és que va tenir un gest de vida, de donar la vida, que pocs de nosaltres seríem capaços de realitzar.
No se pot explicar ni se pot comprendre, no?, que un jove de 19 anys doni la vida estimant i perdonant els seus botxins. Això és gràcia. Això és de Déu. És a dir, aquí no hi ha una heroïcitat. No és que Joan Roig sigui una persona heroica, no és que Joan Roig sigui una persona perfecta.
La cita és demà a les 11 del matí amb les restriccions i les precaucions de l'emergència sanitària a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Ràdio Estel transmetrà aquesta beatificació, gran esdeveniment diocesà del curs a Barcelona i també a l'Església que fa camí a Catalunya, per què no dir-ho, a través del web. Entrant a radioestel.cat, ràdio en directe, podeu escoltar a les 11 aquesta beatificació i també al vespre, a l'hora habitual de les misses, a 7:15, en aquest cas en diferit. Demà també podeu assistir, podeu participar des de la nostra sintonia en aquest gran esdeveniment, la beatificació de Joan Roig Digel. Avui parlarem, d'altra banda, de l'entrevista després de l'informatiu de l'Economia de l'Església, que celebra a Catalunya la Diada de Germanor aquest diumenge, el Dia de l'Església Diocesana. I a la taula d'anàlisi ens preocuparem avui per la cultura, amb la participació de Robert Brufau, director de l'Auditori de Barcelona, i Bruno Nájera, president de la Federació Catalana de Cors de Claver. i és que la cultura, els espais de la música, de les nostres tradicions, estan en paràlisi i ens preocupen, i molt, perquè són, ho hem de dir clarament, serveis essencials. Tot això fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7 és el que us proposem des del Mirador. Comencem. Abans de les notícies, el pensament del dia avui amb María José García San Pedro.
Un cop, en entrar en una casa, vaig observar que a la paret principal del menjador hi havia una col·lecció de culleres de fusta. Fem servir la cullera per el menjar casolà, el menjar que treu tot el suc dels aliments, el menjar que sol demanar moltes hores de cocció lenta, amb foc baix, molt a poc, el menjar que fa olor a un altre temps. I em vaig preguntar si a la nostra vida no necessitem tenir un cor així, que sigui una mica com aquestes culleretes de fusta. Un cor, cullera, capaç de contenir la paraula viva, perquè serveixi d'aliment al nostre projecte de vida i de família. I així, fet instrument quotidià, podré créixer compartint el teu pa amb alegria.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
A les eleccions que s'han fet aquest dimarts passat als Estats Units, 3 dies després continua el recompte. Hi ha 4 estats que encara no s'han assignat: Nevada, Geòrgia, Pennsilvània i Carolina del Nord, que donaran la victòria a Donald Trump o a Joe Biden. Estan més a prop de donar-se aquesta victòria final, sembla que per a Biden. Les perspectives que els demòcrates tenien amb el vot per correu s'han confirmat i el líder demòcrata ha aconseguit atrapar Trump a Pennsilvània i a Geòrgia, segons les últimes dades. Són aquests 2 estats que liderava ja el republicà des del dia de les eleccions, però que ara sembla que es produeix el tomb. Per tant, Biden és a només 6 vots electorals d'assolir la xifra desitjada de 270 i proclamar-se guanyador. Canviem de qüestió. El Departament d'Educació rectifica i finalment serà personal sanitari, no pas docent, el que supervisarà les PCR que s'hauran de fer els mateixos alumnes als instituts. La decisió que fossin els professors els encarregats de vigilar les automostres havia aixecat molta polseguera i l'oposició frontal dels sindicats d'educació. Finalment s'ha decidit que es destinaran als centres personal sanitari o voluntaris els dies que s'hagin de fer les proves. El Departament de Salut ha confirmat que la supervisió la farà personal format, no necessàriament metges o infermeres. La Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà un nou cas de corrupció relacionat amb Joan Carles de Borbó. Ho ha explicat avui la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, i el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón. Ha estat en una trobada informal amb periodistes en què han dit que aquesta investigació està encara en una fase inicial, embrionària, i es basarà en informació generada per intel·ligència financera. Posteriorment, s'ha sabut que aquesta informació provindria del Servei contra el Blanqueig de Capitals, que hauria detectat irregularitats fiscals posteriors a l'any 2014, és a dir, després de l'abdicació de Joan Carles I. Activats els ajuts per als autònoms i negocis obligats a tancar pel Covid. La majoria d'aquests ajuts de la Generalitat es podrien demanar a partir de la setmana vinent, però n'hi ha una del govern espanyol que ja es pot tramitar des d'avui. És per als aturats que s'han quedat sense cap ingrés i que tenen dret a una nova prestació de 430 euros. Es calcula que serien unes 250.000 persones. Per demanar aquest subsidi, en 3 mesos com a màxim, cal estar inscrit com a demandant d'ocupació i el termini acaba el 30 de novembre. Cal haver esgotat totes les prestacions contributives i assistencials entre el 14 de març i el 30 de juny. En plana cultural, la novel·la Ignot ha estat reconeguda com el millor llibre de l'any, a criteri dels llibreters catalans que formen part del Gremi de Llibreters de Catalunya. Es tracta d'una reflexió sobre l'art i la creació a través de la ficció. El seu autor, Manuel Baixauli, s'ha mostrat molt content perquè els llibreters, diu, són uns grans lectors. I moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Es manté la inestabilitat al llarg de les properes hores arreu de Catalunya i les intenses pluges que hi ha hagut aquestes últimes 24 hores a les comarques del sud de Catalunya encara es poden mantenir al llarg de les properes hores. De tota manera, cal dir que de cara a diumenge el temps millora, però fins aleshores tinguem paciència perquè les pluges seran les protagonistes. De fet, aquesta propera nit i matinada, les precipitacions que al llarg del dia han afectat de forma inconexa molts punts de Catalunya seran cada vegada més importants. Demà al matí, pluges a qualsevol indret del país, localment amb una certa intensitat, sobretot a les comarques del litoral i del perlitoral. Demà a la tarda, les precipitacions queden restringides al terç nord de Catalunya. A la resta, a poc deixaria de ploure, tot i que el sol pràcticament ni el veurem. Serà diumenge, quan lluirà el sol a bona part de Catalunya, alguns núvols al matí poc importants i temperatures que diumenge pujaran.
Gràcies, Jordi. I el jove màrtir Joan Roig d'Igel, com dèiem al principi del programa, serà beatificat demà a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en una celebració que començarà a les 11 del matí i coincidint, d'altra banda, amb el dia en què es compleixen 10 anys de la dedicació del temple en aquella històrica estada de Benet XVI. Ràdio Estel transmetrà aquesta missa de demà, aquesta beatificació de Joan Roig, en directe a les 11 a través d'internet, entrant a radioestel.cat i buscant l'emissió en directe, i a 7:15 del vespre a través de les nostres emissores d'FM, com és habitual en l'horari de les misses. 7:15, en aquest cas, la beatificació de Joan Roig des de la Sagrada Família. L'Eucaristia estarà presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que tindrà la representació del papa Francesc en el moment de proclamar la condició de beat per al jove català Joan Roig. Va ser assassinat per odi a la fe el 12 de setembre de 1936 a Santa Coloma de Gramenet, quan tenia 19 anys. Amb la frase «Déu és amb mi», es va consagrar, per dir-ho així, abans de morir, com a màrtir de la fe, estimant i perdonant.
Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
A punt d'arribar a 7:15, amb el lema «Som allò que tu ens ajudes a ser», Se celebra aquest diumenge, a totes les diòcesis amb seu a Catalunya, el Dia de l'Església Diocesana o Jornada de Germanor, amb la qual s'invita els creients a enfortir el seu compromís amb l'Església de la pròpia diòcesi, a col·laborar-hi econòmicament per al seu sosteniment pastoral i social i també, en definitiva, ajudar aquesta església perquè serveixi millor i més adequadament en tots els camps en què treballa, a favor de la societat. Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals, les seves cartes, aquesta setmana, a parlar d'aquest dia, entre altres temes. Les diòcesis pateixen les dificultats d'aquesta pandèmia i intenten quadrar els números. Per exemple, a l'arxidiòcesi de Barcelona, més de la meitat dels 38 milions i mig d'euros d'ingressos van arribar d'aportacions voluntàries i col·lectes, mentre que el 14,6% de l'assignació tributària i la resta d'ingressos corrents patrimonials i altres. Són 215 a les parròquies de Barcelona i 710 als centres de culte. Les dificultats, en definitiva, com dèiem, aguditzades per la pandèmia, es troben a totes les diòcesis amb seu a Catalunya. Avui, com un exemple d'aquestes 10 diòcesis, volem mirar cap a Girona. És la que ens parlarà avui del Dia de l'Església Diocesana. I ens acompanya uns minuts Robert Xifra, ecònom diocesà de Girona. Senyor Robert Xifra, bona tarda.
Bona tarda, ben trobats.
Gràcies, igualment. Molt contents de tenir-lo. Breument, perquè el temps se'ns tira a sobre. Com es presenta aquest any la Diada de Germanor, especialment des de l'òptica de Girona?
La Diada de Germanor, aquesta, tant a Girona com suposo que la resta de diòcesis, és complicada per la situació en què s'està visquent. Però creiem i tenim l'esperança de que doncs, els feligresos i la gent simpatitzant de l'Eglésia ens continuarà doncs, donant el seu recolzament econòmic i podrem tirar doncs, endavant.
Perquè ens entenguem, la col·lecta d'aquest diumenge a les esglésies és per al conjunt de tota l'església diocesana. Cada setmana hi ha col·lecta, hi ha la possibilitat d'ajudar a sostenir les despeses ordinàries de les pròpies parròquies, amb després la facultat de cada rector i de cada consell pastoral d'administrar-les, però aquesta vegada és aquesta ajuda a l'església en el seu conjunt, de vegades per redistribuir no, els recursos. Pot ser que alguns barris, unes parròquies, tinguin pocs recursos econòmics, altres en tinguin més. Es tracta de reequilibrar, també, oi?
Sens dubte que sí, per això parlem d'un fons comú, el qual a través d'aquí doncs, repartim. Hi ha esglésies que, o parròquies, diguem, que no necessiten doncs, d'ajuda, i en canvi n'hi ha que en aquests moments possiblement tenen dificultats per poder-se pagar el llum, inclús.
I tant.
A Girona estem parlant de 395 temples.
Sí.
De temples grans i mitjans podríem parlar poder d'un centenar i el resto són parròquies molt rurals.
Sí.
Per l'altre costat també hem d'afegir l'escassedat que hi ha del clergat, que per tant es tenen que fer bastant de sacrificis els que hi ha en l'actualitat de poder dir, doncs, fer celebracions en diferents parròquies.
Sí, efectivament són 128 els preveres, una xifra baixa, 12 diaques, 3 seminaristes i una quarantena de laics que són habilitats per presidir celebracions a la paraula, allà on de vegades no pot ser present el capellà, un diumenge, per exemple. Però a banda d'aquestes dades, i per no cansar els oients, per exemple, a Girona el 53% dels ingressos de la diòcesi l'any passat, el 2019, van ser procedents de les aportacions directes o indirectes dels mateixos fidels. Per tant, podem dir que tenim un bon nivell d'autofinançament a l'Església ara?
Bueno, no el desitjat, però no és gens despreciable aquesta xifra, no?
Uh-huh.
O sigui, les aportacions voluntàries dels fidels, més la creueta de la declaració de renda, més alguna petita herència rebuda, amb això ens anem amb un 55.
Uh-huh.
Per tant, déu-n'hi-do. El resto ens el trobem doncs, d'ingressos procedents de lloguers d'immobles que havien quedat en desús, no? Però podríem dir que quedem satisfets de la generositat dels feligresos i i de la gent que és simpatitzant de l'Església.
I tant. D'altra banda, la diòcesi de Girona presenta, pel que fa al 2019, un balanç, hem vist els números, perfectament equilibrat, amb poc més de 12 milions d'ingressos i de despeses. Per no acumular dades i xifres, com dèiem, què fa l'Església amb aquests recursos dins el seu compromís espiritual, sacramental, social, caritatiu, de servei a la societat en molts àmbits? Perquè l'Església no és només per sostenir el que costen les misses, per entendre'ns, hi ha moltes més coses, oi?
Esclar, per entrada podríem dir que tenim totes les accions, les activitats per accions pastorals, que les despeses de funcionament de tot el que es desenvolupa principalment en les parròquies, que amb això ja ens anem amb un 31% pràcticament. Després hi ha el tema de la conservació de temples i edificis destinats a les activitats pastorals, que ja és un altre 22%. Vull dir, entre una cosa i l'altra, en la retribució del clergat és un 10%. Amb això sol ens anem amb un 65, escaig, més o menys en xifres rodones, si mal no recordo, de l'ordre d'un 65. Costa molt. És allò que diguem, que vulgarment podríem dir que quan aixeques la persiana ja tens una despesa. I avui dia, doncs, costa. Pensem que el tema del llum i tot això i el manteniment, doncs, són bastant importants.
I l'Església, podem dir que som tots els qui ens sentim creients, batejats, i aquí hi ha una qüestió molt important, no?, d'activisme de tothom. No és una institució de la qual formem part i, bé, la utilitzem quan ens convingui. És de tots.
És de tothom, sens dubte. Sí, sí. O sigui, jo m'atreveixo a dir o comentar de que hi ha persona que no és practicant, però en canvi et fa arribar el seu donatiu a través de, inclús podríem dir, doncs, a través de la creueta de la declaració de renta.
També important.
I és que aquesta persona no la veus en els actes, però sí que realment, doncs, té una certa simpatia i reconeix la tasca que està fent avui dia a l'Església.
I una última qüestió molt ràpida per a l'ecònom diocesà de Girona, Robert Xifre, que ens acompanya avui. Com animaria, senyor Xifre, els qui ens escolten a fer una aportació aquest diumenge, si poden, si van a una església, a la mateixa parròquia o santuari, també tenint en compte aquesta davallada per la pandèmia en els ingressos de l'Església? Recordem que durant 2 mesos va estar suspès el culte públic, per exemple.
Sí, sí, sens dubte. Sí, tot i això, les col·lectes dels temples no són el que eren antigament, abans, per la falta, doncs, de feligrès que vagi a l'Església, primer, tal com deies, perquè, doncs, ha estat tancada moltes vegades, i actualment, doncs, hi ha unes mesures de seguretat, que dius, hi ha amb un sol banc i tenen que anar, i poden anar-hi més 2 persones, que amb això sí que els rectors de cada parròquia ho respecten molt, potser fan el primer banc en 2, el segon en 1, i, esclar, i també tenim que tenir en compte que la majoria, un percentatge molt elevat del feligrès que tenim actualment, són persones de risc. Persones de risc, vull dir, són persones d'una certa edat endavant, que moltes vegades, doncs, prefereixen més complir amb el precepte dominical des de casa seva a través de la ràdio o a través de la televisió, que pas assistir-hi.
Sí, sí.
El que sí també podria comentar-te és que s'ha notat que i pot haver-hi moltes d'aquestes persones que potser, doncs, durant la setmana surten a fer una volta, entren a l'Església i potser deixen el seu donatiu amb una de les caixetes que hi ha.
Clar.
Això, doncs, sí que s'ha notat, doncs, una mica més del moment per un altre costat. Doncs, o sigui, per un costat les vaccines són menys, però les caixetes han augmentat. No hem igualat el que es feia abans.
Doncs animem tothom. Sí,
jo animaria la gent, és que actualment el tema d'informàtica també ens poden ajudar molt, el tema d'internet.
I tant, i tant.
Actualment pots entrar dins d'internet i pots anar amb una web que pots dir que es diu Donut a la meva parròquia.
Mm-hmm. Efectivament, important això també, i la possibilitat de, des d'un ordinador, si alguna persona ens escolta i no domina la tecnologia, doncs segur que té algun fill, algun net que els pot ajudar.
Exactament, i a través de la targeta de crèdit entren en aquest portal, dono a la Iglesia, i en allà, a la meva església o a la meva parròquia, en allà pot triar la seva parròquia, o pot triar el bisbat, o pot triar el que sigui, i marcar el seu donatiu, i a través de la seva targeta de crèdit fa el donatiu. que d'això també n'hem començat a rebre alguns quants.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. No hi ha temps per més.
Vinga, d'acord.
Moltes gràcies, senyor Robert Xifra, Econòmic Diocesà de Girona, per haver-nos acompanyat. Una abraçada i fins una altra.
Fins una altra. Moltes gràcies.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Va, Rafa, endavant. Bona tarda. Què ens expliques avui?
Bona tarda, Ignasi. Notícia que hem conegut avui. Les televisions tallen el discurs de Trump en directe per desmentir-lo. Fins i tot la Fox, partidària dels republicans, corregeix les falses acusacions del president dels Estats Units, de l'encara president, sobre la corrupció del sistema. Mira, em sembla un precedent perillós, perquè si comencem a tallar els discursos dels polítics cada vegada que menteixen, doncs al final ens oblidarem fins i tot de la veu que tenen, Ignasi. Vinga, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana. 4 minuts i mig i seran 6:45. De seguida, la taula d'anàlisi sobre cultura.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seran 6:45. El nou tancament d'espais culturals ja és una realitat a Catalunya des de fa una setmana, enmig de la segona onada del Covid-19. El sector viu entre la resignació i una certa o important indignació, ja que defensa que els teatres, les sales de concerts i altres espais seguien les restriccions de les autoritats i no són focus de contagi. Tot i que el Departament de Cultura ha aconseguit una via d'ajuda de 17.200.000 euros, la tristor, la indignació i la preocupació són grans, segons diverses veus properes. Per exemple, el Liceu de Barcelona tancarà fins al 24 de novembre i posarà a disposició del públic l'enregistrament de Don Giovanni al YouTube aquest diumenge a les 5 de la tarda. El sector de les arts escèniques, principalment teatre, pateix també un important desànim. Després de l'esforç d'ara fa 2 diumenges, quan van aconseguir una hora més de toc de queda, cosa que permetia la supervivència a alguns espectacles. Estrenes barcelonines com el Mètode Grönholm, el Teatre Poliorama, La dona trencada, el Teatre Nacional de Catalunya i el Quadern Daurat, el Lliure, es veuen tallades, com ja havia passat tot just en el primer confinament. I el director del Festival Temporada Alta de Girona, Salvador Sunyer, assegurava que s'intenta recol·locar el que queda de certamen els propers 145 dies. L'altre espai musical de referència, el Palau de la Música, tanca les portes per un mes fins al 30 de novembre amb la idea de resituar també concerts i valorar si se n'emet algun per streaming per la seva plataforma Palau Digital. L'Auditori, per la seva banda, tanca 15 dies, però acollirà igualment sense públic els concerts previstos que es podran seguir per la plataforma L'Auditori Digital. Finalment, destaquem que el cinema també tanca per tercera vegada aquest any, mentre que els museus poden obrir sempre que acollin només un terç del seu aforament. Amb tot aquest panorama, ens preguntem per què la cultura està pagant tan cara aquesta pandèmia. És que no pot ser considerada un servei essencial? Ens acompanya primer uns minuts Robert Brufau, director de l'Auditori de Barcelona. Senyor Brufau, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la situació a l'Auditori de Barcelona concretament i com expressaria vostè aquesta tristor o indignació del món de la cultura?
Bé, la situació específica de l'Auditori l'has comentat molt bé. Estem en aquests moments tancats, com tot el sector, i treballem de 15 dies en 15 dies, és a dir, seguim bàsicament els anuncis i les normes que es van marcant, no? En aquest sentit, doncs, sempre amb l'esperança de reobrir tan aviat com es pugui. Això no obstant, com que tenim en marxa ja un projecte propi de canal digital, podem mantenir l'activitat gràcies a aquestes aportacions extraordinàries que has mencionat també fa un moment de la Generalitat per a entomar aquest primer cop, bueno, no sé si dir-ne primer, o el cop més recent d'aquest tancament. Mm-hmm. I fer sobreviure part de l'activitat, doncs nosaltres podem seguir oferint aquesta activitat sense públic, però en digital, el canal obert per a tothom, i bueno, en aquest sentit convidar la gent que el visiti i que gaudeixi de la cultura.
I tant.
Que sigui online.
Alguna recomanació online per aquests propers dies dins de la plataforma L'Auditori Digital?
Jo els diria que entrin i xafardegin perquè, a banda del que es va, diguéssim, estrenant i que està previst i calendaritzat els propers dies, doncs hi ha tot el catàleg del que s'ha anat oferint des de que hem estrenat aquest canal, que ha estat en paral·lel a l'estrena de temporada. Per tant, ja hi trobaran continguts de tot tipus.
Mm-hmm. Com expressaria vostè, com a director d'un dels espais de referència a Catalunya, l'Auditori de Barcelona, aquesta protesta, si em permet dir-ho així, o aquesta preocupació i indignació, tenint en compte que la cultura s'havia preocupat molt, no?, de tenir uns espais segurs? Pensen que estan pagant justos per pecadors, és a dir, la cultura justa per pecadors, altres, potser, altres àmbits o altres sectors?
Ostres, jo crec que és molt difícil de plantejar-ho així quan hi ha tantíssims sectors afectats, no?
Certament.
Som els únics que estem en aquesta situació i que patim, bueno, que és fàcil que entrem en aquesta sensació d'injustícia. Certament estem en un moment molt delicat perquè és un sector que ja és precari per se, no? És un sector amb molt voluntarisme, un sector que va al límit i la pandèmia pues, està passant factura i efectivament tancar de cop un mes els teatres i els auditoris i prohibir, bueno, prohibir l'activitat cultural, doncs és dramàtic. Mm-hmm. Això no obstant, bueno, no som l'únic sector afectat, és una situació que es pot replicar, bueno, que podem mirar al nostre voltant, a França, a Alemanya, als altres països, què està passant, i veurem que està en una situació molt similar. I clar, és difícil posicionar-se en aquest sentit, diguéssim, a favor d'aquest tipus de decisions que entenem que han de ser necessàries i perquè segueixen pues, una sèrie de directius sanitàries, però és difícil. No, també és cert que es produeix una certa incongruència, no?, quan pensem que estem dient a la gent que es quedin a casa, que no es reuneixin en grups de més de 6 persones, etcètera, etcètera, i alhora els hi volem dir que vinguin als teatres i vinguin a consumir cultura, no?
Clar, s'ha de...
Per tant, bueno, es produeix una tensió que no és fàcil de resoldre. Nosaltres obrim els teatres quan ens deixen, però si a la gent se li diu que es quedi a casa, doncs també és molt difícil tirar endavant l'activitat sense públic.
Uh-huh. Hi ha esperança que aquests ajuts que s'anuncien puguin ajudar una mica a pal·liar l'impacte i que després la represa pugui ser menys traumàtica, per entendre'ns, quan sigui, esperem que sigui aviat, d'aquí pocs mesos?
Sens dubte, jo crec que que aquestes ajudes extraordinàries han de servir per a justament el que comentaves, pal·liar, en tomar una mica el cop. No seran substitutives de tot, no curaran tota la ferida ni molt menys, evidentment, però són extraordinàriament importants i s'estan fent, i s'estan fent de forma àgil. Per tant, en aquest sentit, celebrar-ho i felicitar el departament de que hagi aconseguit el que s'ha aconseguit, no? Esperant que es torni a produir si és que ens veiem abocats a un nou tancament en el futur.
I tant. Avui Robert Brufau, director de l'Auditori de Barcelona, ens ha servit d'exemple, ens ha parlat una mica com a representant de tot un sector, i d'alguna manera els espais són com la casa comuna de moltíssims, moltíssims rostres de la cultura, cantaires solistes, grups corals, petites o grans orquestres, que individualment ens ho diuen per les xarxes socials de moltes maneres, no? Que estan patint molt, que estan sense feina i sense aquests ingressos que de vegades poden ser interessants en algunes èpoques, però molt minsos en altres, i ara és, doncs, zero, podem dir, clar.
Efectivament, és un... bueno, ja ho hem comentat, és un sector que no, on no abunden els ingressos, com comentaves tu, on hi ha molt voluntarisme, molta microempresa, molt autònom, molt artista que està patint i que es veu abocat a una situació dramàtica pel tancament. Penso que n'hem de ser conscients i hem de... El que sé que desitjaríem és que quan reobrim, doncs fem l'esforç de reprendre l'hàbit, no?, de consumir, sí, cultura, perquè les coses, bueno, és com fer esport, no? Quan menys en fas, menys ganes tens de fer-ne.
I tant, doncs que es recuperi aquest pols després i tot el nostre suport de tots els ciutadans de la cultura. Nosaltres des d'aquí expressem la nostra solidaritat amb els qui estan patint i les qui estan patint en el món de la cultura. Si ens permet esperar els dos últims minuts, senyor Robert Brufau, director de l'Auditori, perquè volem escoltar també la veu d'un representant del món coral, el president de la Federació Catalana de Cors de Claver, que ja ens havia acompanyat ara fa uns dies quan vam parlar específicament del món coral. Bruno Nájera, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, el món coral, que ja tenia moltes dificultats per assajar i per cantar, ara està patint una altra vegada, no? Breument, sisplau.
Sí, doncs sí, en aquest moment, clar, el que són els assajos del cant coral, de la disciplina nostra, doncs estan tot aturats de manera presencial. Hi ha alguna coral que han volgut, doncs, intentar-ho fer a través de plataformes virtuals, a través de la xarxa. Però, clar, en aquests moments ha sigut un gran pal per al nostre sector i bé, en aquest moment, clar, dies vista, doncs, tots els projectes que teníem, doncs, han estat suspesos i la veritat és el que regna ara mateix la incertesa de saber si quan podem fer tornar a la represa del cant coral.
Sí, el cant coral és un món especialment sensible, ja ho comentàvem ara fa una setmana, segur que el senyor Robert Brufau també ho sap prou bé, perquè les exigències per assajar amb seguretat eren molt grans, clar, són diverses persones que es troben, l'expulsió doncs d'aire i de petits fluids corporals, si no portes la mascareta, i la distància, les dues coses, doncs és molt difícil de fer, i segur que a l'Auditori, senyor Brufau, també ho havien notat, oi, això?
Efectivament, els projectes corals i sinfònic corals per aquesta temporada són els que estan patint, s'estan veient més perjudicats. I a més aquí, el Bruno ho coneixerà millor que jo, però estem parlant d'un país on l'activitat coral amateur és enorme i com que està considerada amateur, en aquest cas, i no professional, doncs la possibilitat d'assajar no existeix, no? I bueno, doncs no es poden ni trobar. És la realitat actual.
És la realitat, és el que hi ha. No hi ha temps per més, però moltes gràcies i disculpin, Robert Brufau, director de l'Auditori de Barcelona, molts ànims a vostè, a tots els representants d'espais artístics i escènics a Catalunya. Una abraçada i bona tarda. Fins una altra.
Moltes gràcies per convidar-nos.
I gràcies, Bruno Nájera, per haver-nos acompanyat, encara que hagi estat tan curtet. Però sempre les portes obertes, eh?
Molt bé, moltes gràcies, aquí estic, pel que vulgueu.
I molts ànims, adeu-siau.
Gràcies.
Seguim des de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Jesús deia també als seus deixebles: un home ric tenia un administrador que va ser acusat de malversar els seus béns. Ell el cridà i li digué: